Bon dia, Sílvia. Així és, un nou espai, una setmana més, setmana sí, setmana no, toca aquest espai del Cuida't amb la Roser Ferrer. Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Hem de continuar parlant, reprenem el fil del que ja havíem parlat fa 15 dies, de la gestió emocional.
Sí.
En aquest cas vols endinsar-nos en un aspecte ben concret, la importància de conrear el refugi intern.
Exacte.
Què vol dir això?
Exacte. El refugi intern és un espai on podem accedir dins nostre per trobar aquella seguretat, aquella estabilitat, aquella tranquil·litat, serenitat, pau, doncs quan a vegades no ho trobem fora, no? Perquè tot el de fora no ho podem controlar, en canvi sí que podem controlar o podem gestionar la nostra actitud, no? Aquí ve la importància dels primers passos per aprendre a sostenir i a gestionar aquestes emocions. Per tant, avui m'agradaria entrar en aquesta part de conrear el refugi intern com una base nostra, no? I explicar una mica què ens succeeix. I primer de tot vull començar, perquè m'agraden molt els contes, m'agraden molt les metàfores, i per començar porto un conte que es diu El molí d'aigua. Diu, i llavors em vaig donar compte, vaig veure una imatge en un camp, vaig veure un riu, i a prop del riu, en alguna part del camí, un molí. Un molí d'aigua que anava donant voltes a través de la força del riu. I què hi ha en nosaltres? Som aquest molí i ens mou la vida. Naixem perfectes, però conforme anem creixent, els aprenentatges de les experiències viscudes es van acumulant, creant creences, articulant patrons de comportament, formant la nostra identitat. La nostra falsa identitat. La nostra màscara. Tot això fa que la roda del molí comenci a desalinear-se del riu i que deixi de realitzar la seva funció òptima i perfecta. Es comença a torçar. Primer, comença a treure tot allò que sobra, allò que no és necessari, allò que no és teu, sinó que es trenca i aleshores s'ha de reconstruir. Reconstruir no és bo ni és dolent. Doncs, una vegada que ho has reconstruït, pots tenir en compte reforçar els ciments, les pales, els engranatges per superar els nous reptes que el riu et porti. Per tant, parlarem d'aquestes bases. Entrar en el nostre espai intern, aquest refugi intern, entrenar-lo, sobretot per aprendre a sostenir totes les emocions, perquè no es tracta d'estar en un estat zen, sinó que es tracta d'aprendre a sostenir des de la part adulta. És com entrenar un propi maternatge, com una mare o un pare propis per sostenir aquella part de nosaltres, que és una part més infantil, que a vegades crida, que a vegades pataleja. Clar, què passa? El refugi interior vindria a ser, si ens imaginem, un cargol, no? Quan troba algun perill fora, què fa? Es fica dins perquè allà es sent protegit. Què ha passat amb el nostre refugi intern? Hem après a no evitar-lo. Difícilment entrem en nosaltres per sostenir allò que està succeint, sinó que busquem com cases alienes, no? com closques d'altres cargols que ens donguin aquesta seguretat, perquè en algun moment possiblement hem après a que no som suficients o que no som capaços o que necessitem d'algú extern per sentir la seguretat. I això fa que el nostre refugi, aquest nostre, doncs, estigui oblidat, estigui desatès, estigui, doncs, poc habitat, bàsicament, no? Què passa? Quan jo no sé gestionar unes emocions, perquè això ja es comença a entrenar des de la infància, perquè en aquell moment no tinc recursos, no tinc eines, no?, per fer-me càrrec de pors, per exemple, una por molt bàsica pot ser la soledat, no?, un nen, doncs en algun moment es pot sentir sol i no sap com gestionar-ho. Què fa de seguida? Busca la mare, busca el pare, busca alguna persona de suport. Doncs seguim amb aquest comportament. Quan som petits s'activen molts d'aquests comportaments, s'automatitzen, jo diria. Certs comportaments de buscar com als centres de poder o els recolzaments fora. Què passa? Que és algo que continuem fent i pues, ho podem buscar amb la feina o amb les parelles o amb altres persones o fins i tot amb els fills o fins i tot amb la casa física, no? I que això està molt bé, però això de fons pot crear certes pors que no volem mirar, no volem sentir. I això ens porta a tendències molt escapistes, no? Com per exemple, doncs, una addicció, com parlava l'altre dia, pot ser una tendència molt escapista. I addiccions n'hi han moltíssimes, no? De més bèsties i menys bèsties, però tenim una tendència a escapar del conflicte, a escapar d'aquelles emocions incòmodes. Llavors, un dels sensors que ens pot ajudar a comprendre si estem gestionant bé o no les nostres emocions, a part de com em sento, no? Si sento necessitat de control, si sento molta por, si sento ansietat, si sento apatia constant, o sigui, quan aquestes emocions comencen a convertir-se en habituals en el dia a dia, vol dir que algú no estem gestionant bé. Hi ha com una part infantil que reclama ser atesa. Aquesta part infantil simplement necessita ser vista, necessita ser mirada, però tenim això, aquesta tendència a mirar cap a un altre lloc, a buscar distraccions per no sentir. Tot això ho dic perquè hem d'entrenar el parar i observar quin mecanisme, no, s'activa quan, per exemple, sento una ansietat i a lo millor me'n vaig a agafar el mòbil per distreure'm, o a lo millor me'n vaig a menjar, o a lo millor me'n vaig a fumar, o a lo millor arriba el cap de setmana o no el cap de setmana i necessito beure alcohol per, d'alguna manera, sortir d'aquesta gestió. No? No vol dir que tothom qui begui, qui fumi, sigui una tendència escapista, dic quan ja es porta a l'extrem, no? Llavors, tot això ens ajuda a observar-nos i el sensor més important quan ja l'emoció no està gestionada, com us vaig explicar l'altre dia, és el cos. El nostre cos ens parla amb els seus símptomes, té un llenguatge. Llavors, observa els dolors, observa els teus símptomes, observa potser un mal de cap recurrent. Clar, una cosa és un mal de cap puntual, però un mal de cap recurrent. Tots aquests dolors que es cronifiquen, observa quantes emocions hi ha allà no gestionades. Les emocions són com els aliments, s'han d'ingerir, digerir, eliminar. I el nostre cos és un umbral. I avui en dia hi ha moltíssima gent amb molts dolors, amb moltes malalties, no dic que sigui la causa principal, hi ha altres causes, per suposar, no? Però és important tenir en compte la gestió emocional. Llavors, realment, a vegades, una persona sola és difícil cultivar aquest refugi interior perquè hem d'activar l'adult, l'adulta que hi ha en nosaltres i aprendre a quedar-te allà mentre sents aquella incomoditat, sigui una por, sigui una ansietat, sigui un estat doncs, d'una tristesa profunda. Què fas amb allò? L'important a vegades és para i queda't amb allò i observa, perquè potser la nostra ment que busca explicar-ho tot, potser pensaràs que és perquè aquell dia allà on has estat, o sigui, ho relacionaràs amb alguna cosa del present i possiblement el fons d'aquesta emoció no sigui del teu present. Potser dius, oh, és que la feina que estic fent em crea ansietat. Potser no, potser aquesta ansietat ve de més enllà, no? Perquè hi ha com tantes emocions allà desateses i mal gestionades. Llavors, és important parar i m'agrada explicar que dins nostre hi ha com tres veus que operen. Tres veus. Una veu seria el jo necessito. Jo necessito. Aquesta és com la part més infantil, no? És la nostra part.
Aquestes tres veus les hem d'escoltar quan fem aquest moment de pausa.
Exacte. Observar el jo necessito. Jo necessito, jo necessito. És com una part infantil que constantment necessita, no? Fixem-nos amb els nens que sempre necessiten i mai en tenen prou i ara volen això i l'altre. No, necessito, necessito, necessito. Aquesta és la nostra part infantil. Després tenim una altra veu que és la, jo li dic, la tirana o la sabotejadora interna, que és el jo hauria, que és aquesta part com més dura. Jo hauria de fer això, jo hauria de fer l'altre, no? Aquest hauria, hauria, perquè jo m'identifico molt amb el que faig més que amb el que sóc, no? Llavors jo hauria de fer això, hauria de fer l'altre. Aquesta és la tirana. I després tenim una altra veu, que aquesta li donem poc protagonisme, que és la part adulta. I la part adulta diu jo escullo. Què passa? Si no hem entrenat bé aquest refugi intern per sostenir la incomoditat, sigui com sigui, difícilment la part de jo escullo la atendrem des de la part adulta madura, perquè no ens agrada massa fer-nos responsables de les coses. No ens agrada massa saber que ens podem equivocar. No ens agrada massa decidir. I derivem moltes vegades, doncs, tot és culpa dels altres, no? Jo no vull sentir aquesta culpa.
Aneu a buscar una altra closca.
Sí, aneu a buscar una altra closca que decideixi per nosaltres, que esculli, i així, si surt malament, jo no ho he decidit, no? Estic parlant en termes molt generals per si a algú li pot ressonar, no? Però és important l'autoqüestionament en aquest cas. La culpa, la manipulació, el control, la necessitat de control, doncs, amb patrons automàtics interns, doncs, de parts infantils allà necessitant ser vistes i ser escoltades, no? Llavors, què fem amb aquestes tres veus? Perquè al final, qui ha de liderar en aquestes tres veus és l'adulta. Hem d'entrenar el jo escullo això, sabent que em puc equivocar, sabent que puc fracassar, sí, però també em pot sortir bé. I en tot cas, si m'equivoco, ho he escollit jo. La tirana té una funció més de protegir a la nena interna. La tirana, aquesta veu de jo hauria de, eh? Tant de moda, suposo que us sona molt. La tirana està molt educada per protegir a la part infantil. És com una part que ens protegeix del dolor, no? És que si tu ets suficient, si tu et mostres dur o si tu et mostres amb capacitat, és com que estàs més protegit, estàs més ben vist. La tirana és com que t'ajuda a formar part del món, a tenir una identitat, a tenir una estructura, a tenir el sentiment de que pertanyo a la família, he seguit els mandats familiars, que pertanyo al meu grup d'amics, que pertanyo al sistema, perquè haig de fer, estic fent el que s'ha de fer, no? Bueno, això està bé fins que en el punt que tu estàs en coherència. Però quan ho estàs fent perquè és el que hauries o quan ho estàs fent des del que esculls? Clar, això implica, pues, a vegades, no seguir la coherència interna. I això trenca molt internament. Però, clar, per seguir la coherència interna, a vegades hem de poder sostenir el dolor, no? De, pues, en algun moment no ser acceptat o no ser vist o no ser reconegut. I aquí és on vaig. El refugi intern, quan vivim des d'aquesta capacitat d'autosostén de totes les emocions, doncs realment això aporta molta llibertat. No és fàcil i no és un lloc on arribis i ja a partir d'avui he arribat a connectar amb el meu refugi intern, ja, bueno, ja mai més. No, no, és una cosa que s'ha d'anar cultivant i entrenant, no? Contínuament per reforçar. Llavors estem reforçant aquí els centres de poder. Els centres de poder és un espai intern. No sóc envers la meva feina, jo no sóc envers el que tinc, jo no sóc envers d'on vinc. No, jo sóc. Jo sóc. Perquè si jo m'identifico tant amb aquests recolzaments externs, és efímer. Perquè la meva feina pot canviar, allò que tinc pot desaparèixer. Llavors, hauré perdut la identitat, no? Llavors, com t'has construït la teva identitat? A partir del que tens o a partir del que ets. Clar, poder entrar i qüestionar-se això és intens, eh? I habitualment, pues, què passa? A vegades la vida ens porta, pues, moments de trencament, no? com actualment moltes estructures doncs estan trencant, moltes, pues, moltes feines, moltes formes de funcionar estan canviant. El paradigma està canviant per desgràcia o per no desgràcia, per l'actualitat del Covid, no? Ens està portant a funcionar de diferents maneres. Llavors, jo llenço que és una oportunitat de, ja que la realitat està canviant tant, per què no et fas totes aquestes preguntes i t'enfoques cap a una coherència interna per transformar la teva vida amb allò que sempre has volgut?
Per tant, buscar aquests espais, aquestes eines, quines serien aquelles recomanacions? No sé si hi ha algun moment del dia anímic quan detectem aquesta senyal del cos que ens està parlant, hi ha algun instrument, alguna eina que ens pugui permetre doncs, fer aquest exercici d'escoltar aquests jos, necessito, doncs, hauria o escollir algun mecanisme que puguem dir doncs, ara és el moment doncs, per fer aquest exercici?
Bueno, això es pot fer en qualsevol moment, és prendre atenció de pell cap endins, no? Estem sempre molt enfocats de pell cap enfora, doncs, bueno, potser un bon moment seria quan ens despertem, on estem més tranquils i, en principi, és un bon moment de respirar i qüestionar-se, no? Vinga, va, comença el dia, i aquest és el dia que vull viure. O a vegades parar 3 cops al dia, respirar profundament, ja que la respiració ens porta cap a dins, no? Notar el nostre cos, com noto el meu cos. Això és important entrar. I hi ha algú molt important que és acceptar la pròpia vulnerabilitat, el poder de la vulnerabilitat, no? Que tant amaguem. Per regla general, sembla que si jo mostro la meva vulnerabilitat vol dir que sóc dèbil o vol dir que se'n riuran de mi. I quan un accepta la pròpia vulnerabilitat i que no som perfectes i la imperfecció ens fa únics, aquest és també, jo crec, un bon camí d'acceptar tot allò que et fa sentir vulnerable i mostrar-ho i no passa res, no? Perquè, si no, ens tornem rígids i fixeu-vos quanta gent amb contractures hi ha i gent que possiblement està assentat davant un ordinador tot el dia sense fer esforços i moltes contractures, anem rigiditzant el cos i tot el dur es trenca, no? Ens fem els durs. Pues acceptem la vulnerabilitat, perquè aleshores és viure, és una manera d'estar en el món des d'un altre lloc. Des d'un altre lloc amb més calma, amb no tanta exigència, no donant-li tant a la tirana, no? La tirana, pues, té la seva funció, gràcies tirana per protegir-me, però mira, ara encara que hauria de fer això, escullo pues, anar-me'n a passejar, o escullo una altra cosa. Sí, però és que hauries de, perquè si no, jo... I és que, no? Com diu Maria Alonso Puig, que a mi m'agrada molt, tant els seus llibres com les seves conferències, ell diu que hauríem de canviar més és que això, és que l'altre, és que clar, és que la realitat, és que per ai que, no? Ell en castellà diu ai que, hem de, però des d'un punt de jo vull fer això, des de jo escullo fer això.
Afirmar-se. Evidentment, aquest conreu del refugi interior no significa estar aïllat i entendre doncs, que estem en relació amb la societat, amb els altres, i que també aquesta relació condiciona o d'alguna manera, com no podia ser d'altra manera, també influeix en aquest refugi, no? En la teva closca.
Exacte. És aprendre a observar les meves arrels, a com em sento jo d'arrelada internament. És com un arbre, no? Un arbre que té unes arrels profundes, si fa una ventolada, doncs difícilment el vent, que seria el món extern, no? Difícilment el tombarà. Clar, per conrear aquest refugi interior, jo he de sostenir totes les emocions, perquè, clar, el que passa fora de mi, jo no ho puc controlar. Per això és important quan jo millor em coneixo, millor aprenc a sostenir totes les meves emocions, a transitar-les, perquè al final, escolta, odi, ràbia, totes aquestes emocions com mal vistes, no? Ressentiment. Això forma part de nosaltres en el dia a dia. Dóna't el permís d'odiar, però no et quedis amb l'odi, saps? O sigui, deixa que les emocions passin a través teu, transita-les, però no te les quedis. No te les quedis. Això fa que les teves arrels siguin més profundes i sentis una estabilitat interna. I aquí està l'èxit, no? De cultiva, conrea, conrea aquest refugi intern per sostenir la incomoditat que segurament vindrà de fora.
Doncs ho deixem amb aquest missatge. Roser Ferrer, gràcies per un nou espai del Cuida't amb Roser Ferrer aquí al Penedès en Xarxa. Fins la propera, fins d'aquí 15 dies.
Exacte, fins d'aquí 15 dies. Gràcies.